L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio.
A mi em sembla curiós, i no sé si a vosaltres us ho semblarà, que en el nostre món es valori molt més un home que xuta una pilota i que mou masses i que es menystinguin les tasques que realment sostenen el món i sostenen la vida. Les tasques de cura, qualsevol tasca de cura, però sobretot la maternitat, que ha sigut una imposició cap a les dones des de sempre i que, malgrat se'ns ha imposat, se'ns ha abandonat un cop hem complert aquesta missió. La maternitat, que és aquell gran tema que el feminisme va rebutjar durant anys i que ara les feministes reivindiquem com algo que podem escollir, però que necessitem que se'ns reconegui, no? Aquelles tasques de criança, de gestar, de parir, de cuidar. Potser comença a ser hora que aquest tema sigui un dels protagonistes i que passi a ser d'interès general per tothom, no només per les dones.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la psicòloga i sexòloga Helena Crespi. Sentim en un post d'Instagram de Madremente. Tinc una proposta per tu, posa límits. Sé que com ets millennial et costa una barbaritat. T'agafen tics als ulls i et fa cosa incomodar els altres i prefereixes incomodar-te tu abans que generar un conflicte. Però t'asseguro, diuen, que quan ho proves és addictiu. Els límits ens cuiden. Posa límits, conclouen. És la vida secreta de les madres, el fenomen de les mares que omple teatres parlant de mares. Ens acompanyen
Andrea Ross, actriu, doula, creadora de Madremente, autora de Lo hago como Madremente puedo i co-creadora de La vida secreta de las madres amb la psicòloga perinatal Paola Roig, autora de La crianza imperfecta i Madre, escúchate, compréndete i date lo que necesitas. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
La maternitat és així, excitant, aterradora, vertiginosa, divertida i feroçment intensa. Andrea Ross.
La vida secreta de les madres. Avui la coneixerem. Diuen a Madremente hi ha una maternitat de les bones mares i una de les males mares. La bona mare dona la teta, porteja i fa collir, deixa la feina per criar, sap citar Montessori i sovinteja les xerrades de criança respectuosa. I la mala mare, com a contraposició, dona el biberó, adorma el nadó al bressol, torna a la feina abans de la setmana 16 i no ha llegit cap llibre de criança conscient. Però això és mentida, ens diuen, perquè una mare conscient, present i prou bona és la que sosté el seu nadó, net i alimentat, li parla al bressol, posa nom al món i l'estima, i ja està. Dieu, la maternitat conscient no és teta, collit i porteig. Què dic, clar? Avui l'Andrea Ros, la Paola Roig, no es tallen un pèl a l'hora de parlar. Què és, doncs, la criança conscient o què no és la criança conscient?
La criança conscient és complicada. I el problema més gran és que està de moda sentenciar coses sobre la criança. Llavors ens creiem que tot està en un llibre i intentem reproduir-ho a la vida i és impossible.
Bueno, perquè les etiquetes ens calmen, però són mentida, no? Aquest és el tema, que ens donen molta tranquil·litat. Si ho faig així seré una bona mare, però ens donen tanta tranquil·litat com mentida és.
I patiment.
I patiment. També.
Bueno, clar, la teoria és interessant si ens serveix com a ancla, però no com a presó, no? Si ens empresona malament.
Vosaltres reivindiqueu moltes coses, llocs de mares també on poder sentir, explicar i donar valor al que ens passa a les mares sense judicis. I ho esteu petant fent això, no? O sigui, amb un podcast a Podimo, La vida secreta de les madres, quarta temporada ja, on heu tingut la Rigoberta Bandini, la Sònia Encinas, l'Ada Colau, la Diana Gómez, l'Alba Padró, la Bet Rodergues. I no només això, no? O sigui, a sobre, ompliu teatres.
És fort.
Sí, està passant això.
Però és que ja ho sabíem, o sigui, en realitat la cosa no és que sapiguéssim que ho anàvem a petar, sinó que sabíem que aquest espai era necessari, no? I el que estem rebent és com teníem raó, no?
Sí, i que havíem de traspassar això, no? Hi ha moltíssimes activistes que han estat abans que nosaltres, no? Des de les companyes del Partos Nuestro, de Dona Llum. Les dones hem estat fent-nos costat les unes a les altres durant molt de temps. I ara s'han donat tots els ingredients perquè ara per fi ens escoltin també les de més, per persones, sí. No?
I per què ara? Per què creieu que ara sí que és notícia o que és rellevant explicar les coses que ens passen a les mares?
És que sempre ho ha sigut, jo penso. El que passa és que ara tenim els medis per arribar, sí. No? Les mares, o sigui, quan va començar el Partos Nuestro, mm-hmm. Dona Llum,
no hi havia xarxes,
en els llocs de... No, o sigui, estan en blogs molt minoritaris, no? I ara amb les xarxes socials tenim un micròfon davant i podem arribar, no? Podem arribar a 1.000 mares que estan donant el pit a casa seva i tenen accés a un mòbil.
I també perquè jo crec que som una generació que per fi ens donem el permís de queixar-nos, no? Sí. Jo sento la generació de les nostres mares que els hi passava exactament el mateix, però no tenien ni les eines ni la força per queixar-se perquè estaven amb altres lluites, no? Cada onada del feminisme té el seu objectiu i la seva flama, no? La seva xispa. Mm. Llavors a nosaltres ens ha tocat aquesta, sento.
I omplir un teatre de mares i algunes criatures, no? Que fort! Com us vau sentir?
És que...
És molt revolucionari.
És que va ser molt fort. A més, que vam omplir la Sala Apolo, no? Que és un lloc...
Que simbòlicament...
Simbòlicament és un lloc de festa, no? Un lloc privat per les mares i els bebès. Aquí no teniu espai, mm-hmm. no? I de cop nosaltres demostrem que sí que es podia, no?
Bueno, clar, vivim en un món super niñofòbico, no? Llavors, els nens no hi caben enlloc. És l'únic col·lectiu que fem fora dels espais sense cap mena de reparo i sense que ningú digui res,
I fent fora els nens, fent fora les mares.
Exacte, sí, va lligada, no?
Un món nenfòbic i maternofòbic, diguem.
Absolutament. És que va lligat.
És que van juntes.
Clar, llavors, bueno, hem demostrat que si es vol es pot, no? I que no és cap problema. L'espectacle es va poder fer sense cap mena de problema.
Cap problema. I els bebès estaven inclosos, hi havia mares portejant, donant pit, i tot estava bé.
Sí, hi havia espai per deixar els cotxets, sí. Tothom s'ajudava les unes a les altres, no? Hi havia gent que anava a buscar les cerveses de desconegudes, sí, perquè aquella no s'hagués d'aixecar, no? S'aguantaven els nadons l'un a l'altre sense conèixer de res. Bueno, vam demostrar que si no s'ha fet fins ara és perquè no s'ha volgut.
No interessat.
Clar.
I, curiosament, el fil argumental del vostre espectacle el veu fer a partir de les propostes que us feien les mares i algun pare, que potser també hi era, que van anar posant paperets en una urna i a partir d'aquí anàveu traient... És a dir, això és molt bèstia, no? Sou molt valentes i molt salvatges, no? Perquè allà podia sortir de tot.
En realitat no som tan valentes perquè ja... És a dir,
és que acompanyem grups de mares.
És que les dues
llavors
treballem amb
ja
mares.
Sabem
llavors
que...
ja sabíem quins temes... Clar que hi ha algun que et pot sorprendre una mica, però ja sabem què inquieta les mares. Mm.
Sí, al final el que volíem amb el show era parlar amb les nostres oients, no? Perquè són dones que durant tot aquest any ens han estat escoltant, enviant missatges sobre què els hi ha passat, escoltant el podcast, quines coses les han ajudat. Llavors, per nosaltres la gira és un agraïment cap a elles. És com, ara vull parlar amb tu, ara vull parlar amb vosaltres.
Teniu la sensació que el que esteu fent està ajudant a les mares d'aquest món?
Això és el que ens diuen, no?
Ens costa de creure. No, jo crec que hi ha un punt que ens costa de creure quan estàs a xarxes i clar que reps missatges, però és un missatge en un text, en un missatge ràpid, però quan ho veus en directe i et ve gent, no? I t'abraça i et diu gràcies, m'has ajudat tant, no? O sigui, entenem que sí, jo crec que ens costa de creure'ns-ho.
Sí, jo penso també que hi ha aquesta cosa de que ens agraeixen, gràcies a vosaltres, i jo sempre els dic gràcies a tu per escoltar, perquè parlar hem parlat sempre les dones, no? Vull dir, és ara que...
Però no teníem altaveu.
Exacte. No teníem altaveu.
Però que bé que escoltes.
I més per parlar del que és la criança pròpiament, amb totes les dificultats, la cursa d'obstacles, no? Que és moltes vegades.
Clar, és que l'objectiu nostre era parlar del que els hi passava a les mares mentre eren mares, perquè què li passa al nadó ja ho sabem.
Hi ha 10.000 milions de llibres, de vídeos...
Sí. Però, i les mares, mentrestant, què els hi passa?
I en aquest fil en el que van sortint coses, en aquest... anem a anar obrint melons, no?, l'espectacle. Per exemple, sobre la reproducció assistida. Nosaltres farem un programa molt aviat sobre la reproducció assistida. Ser mares a partir dels 40, que això és el pa de cada dia ara actualment, que ajornem la maternitat i la falta d'acompanyament emocional en tot el procés, no?, i també tot el negoci que hi ha al darrere, no? Anem fent apunts una mica per conèixer com penseu aquells que no us han sentit encara, no? Què és el més fort d'aquest tema de la reproducció assistida des de la vostra perspectiva?
Des de la meva perspectiva és la manca d'acompanyament emocional a totes aquestes dones que viuen un procés de dol tremendo i no hi ha qui les acompanyi.
No, i sobretot que s'interpreta, no?, com la concepció és un calaixet i després ens desentenem, no? I al final la concepció, l'embaràs, el part i el postpart va lligat, forma part de la mateixa història. Llavors, això no es té gens en compte. T'has quedat embarassada i des de les clíniques és ara et deixo anar. Et deixes anar, però aquí ha passat totes unes coses, no?
Més temes. Suposo que tot això és també el que us arriba a vosaltres a base de fer el programa i de rebre feedbacks de la gent que us escolta. Més temes. El tema de les xarxes, no? Dieu, ui, perills, les xarxes, hi ha de tot allà. Atenció, alerta.
Bueno, és que som una generació, jo crec, de mares molt exigents, no? I a vegades les xarxes, amb això que dèiem abans de les etiquetes, el que fan és augmentar aquesta exigència, no? Vídeos de com nunca tienes que gritar a tus hijos, com jugar a totes les coses, no? I llavors et sents la rara, no? I a mi per què se m'escapa un crit a tota aquesta gent, no? I aquest és el perill de la xarxa. I crec que l'Andrea i jo una mica el que fem a xarxes és el contrari, no? Com anomenar i normalitzar criances suficientment bones.
Sí. Sí, o com, per exemple, coses... A mi m'agrada molt quan dieu deixeu en pau a les embarassades, si t'has engreixat, si serà un nen, si la panxa està massa alta o està massa baixa, no?
Que la gent és molt pesada. De base. Molt pesada, en general, i sobretot amb les dones, perquè se'ns infantilitza fins a un punt, bueno, que és com... Semblem nenes petites, sembla que juguin amb nosaltres, no?
Total. Et passarà això, et passarà allò, ui, ja veuràs, és que no aguantaràs, no dormiràs...
Aprofita, que passa volant...
Sí, no? Tot de consells que no he demanat i que no vull escoltar. No vull escoltar les les merdes, vés a teràpia, no me les donis a mi.
La importància, vosaltres sou la prova, de compartir entre mares i dones, no? D'escoltar-nos, no? El tema de la sororitat entre dones, no?
És que és la millor prevenció, si parlem, si volem parlar de salut mental...
Però és que, a més, això hi ha evidència científica, sí, que ho respatlla, no és una cosa que pensem, que ja ho pensàvem, les que acompanyàvem grups ja ho pensàvem, però és que hi ha evidència científica que la millor prevenció per la depressió postpart és una xarxa de suport entre embarassades, entre dones postpart...
I que és l'única manera de tirar endavant amb la maternitat, perquè prenem les unes de les altres. La maternitat no pot ser una cosa que jo aprenc d'una guru que m'ho explica. La maternitat és una vivència íntima. Llavors, ho he de veure entre les meves comares, les meves veïnes, les meves amigues, no?
Clar, tota aquesta exigència que dèiem de xarxes, quan tu comparteixes amb altres famílies, baixa, perquè veus, ah, ella també crida, ella també amenaça a vegades, ella també li passa això.
I no us sentiu, ara que dius això de la guru, no us sentiu una mica vosaltres dues, que us heu convertit una mica en gurus, d'alguna manera? Teniu aquesta por de...
Vull pensar que no.
Perquè no sentem càtedra, no? Jo crec que ni l'Andrea ni jo diem, les coses s'han de fer així, llavors com no donem aquests consells és difícil, no? Perquè com ho faria l'Andrea? Ningú sap. Com ho faria la Paola? Ningú sap, no?
Sí, que jo penso, almenys personalment, el meu motor és treballar per l'autoeficiència materna. Sí. O sigui, les dones han de deixar de sentir que han de preguntar-ho tot. No pot ser
no
que
pot
tinguem
ser.
Tota l'estona preguntes sobre com resoldre coses de la nostra vida íntima, no?
Sí.
Hem de poder aconseguir que les mares tornem a ser autosuficients i no necessitem el reforç de fora per prendre decisions. Sí,
que seguim prenent teta de les gurus de criança, no?
Treballar per l'autoeficiència materna, això m'ho he apuntat, eh? M'agrada aquest concepte. Andrea, tu et queixes del linxament que a vegades, bueno, potser la Paola també li ha passat.
No, però ella li és igual.
Sí. Ja.
Ella ho rep, però li és igual.
Linxament per xarxes.
Sí. És que les xarxes són un lloc terrible, en realitat. Perquè...
Són les dues coses, no?
Sí, és un lloc meravellós, però com és un lloc on tu et pots posar un nom i una foto d'un gat i dir qualsevol cosa... Llavors, la gent et fa servir també com un sac de boxa, no? Jo a vegades els hi poso límits, com de... No, jo no sóc el teu sac de boxa. Llavors, la teva frustració amb mi no la pots deixar anar, perquè no em coneixes. Jo només parlo de les coses que sé i de les coses que sento. Si a tu et passen coses amb això, noi... No sé què dir-te.
Clar, jo crec també a les xarxes els linxaments són... És a dir, com nosaltres no exposem la nostra vida íntima o no a un nivell que la gent pugui saber què fem, què ens agrada, què no, bueno, doncs no t'agrada la meva opinió, no? Entonces el linxament és contra la meva opinió.
Clar.
Okay.
Seguim amb la llista de temes que us van anar sortint durant l'espectacle. La no corresponsabilitat, bueno, dieu, és violència.
Sí.
La criança és cosa de dos i va sortir la queixa que els homes no escolten les necessitats de les dones. Diu l'Andrea en un post, a més, en relació a aquest tema de construir-se i trencar amb la masculinitat tòxica, no és tatuar-se una lluna i llegir Osho.
És que ara són tots deconstruïts perquè es pinten les ungles.
Ja.
És que vull dir-te. Llavors, un moment. Perquè pintar-se les ungles i no canviar bolquers és una merda.
Però és que, a més, no, que parlàvem del show en directe, aquest és el tema que més vegades repetia, que al final vam dir no traurem ja més paperets d'aquest tema. És a dir, que és fort que les mares no podem tenir en un gran percentatge una maternitat plena perquè no tenim companys a l'alçada. I dic companys perquè solen ser parelles heterosexuals.
Sí.
Companys a l'alçada al costat.
I que clar que hi ha homes temes treballats, perquè aquí després ho fem tothom, de, no? El meu és com felicitats, no?
Sí,
però
no
en realitat la majoria...
Okay.
I
vale.
Ho hem parlat moltes vegades, també, perquè nosaltres estem en contacte amb mares diàriament. La majoria de dones que van a teràpia no anirien a teràpia si tinguessin una altra persona al costat, sí. No? Llavors, per això parlem del que la no corresponsabilitat és violència, perquè impacta en el benestar de les dones, en la seva salut, no? La càrrega mental que fa que aquestes dones acabin per no anar al metge quan, no, quan ho necessiten.
Sí, bueno,
quantes
estrès,
dones
cortisol,
estan pixant a sobre, sí, sense anar a la fissió de sol pèlvic perquè no tenen temps. Llavors, sí, clar, la manca de corresponsabilitat és violència contra les dones.
A la sèrie Això no és Suècia, crida l'atenció perquè el protagonista, ella va treballar amb tota la culpa del món de, estaré, no sé, prou bona mare, i ell, quan no li toca treballar i li toca cuidar-se de les criatures, treballa d'amagat i es queda tarample, no? Ni gota de culpa, no?
És que...
Llavors, no estan canviant tant les coses, com dèieu, i en tot cas, si haguéssiu d'adreçar un missatge a aquests homes, què els hi diríeu?
Sí. Que escoltin.
Que escoltin.
Que escoltin.
Però jo crec que el tema de la culpa, no, és, té un biaix de gènere molt gran, és a dir, els homes no senten, però és que ni un 2% de la culpa que sentim les mares en la maternitat, i crec que aquí hi ha coses que podem aprendre dels homes a sentir menys culpa, és a dir, que no és que ells hagin de sentir més culpa, sinó que nosaltres hauríem de sentir-la menys. I després, què els diríem als homes? Que preguntin, o sigui, que escoltin i que preguntin què necessites, com estàs, com et puc ajudar, i que observin, no? Sí. Per ser autoeficients ells també, no?
Sí, i sobretot també dieu que les dones, o sigui, ells han d'escoltar i les dones hem d'aprendre a posar límits, no?
Total.
Perquè els límits, com deies tu amb aquell post, cuiden i ens ajuden, doncs, a... límits respecte als altres i respecte a nosaltres.
Clar, perquè és que el mal de la humanitat no són els homes, el mal de la humanitat és l'estructura.
Sí.
Llavors nosaltres formem part també d'aquesta estructura. Els homes han d'aprendre a escoltar, nosaltres hem d'aprendre a posar límits, vull dir que és una... no és demonitzar els homes, el problema no són els homes en si.
I nosaltres hem d'aprendre a deixar anar.
Exacte.
Aquí també hi ha un tema amb el control, amb què no volem dividir la càrrega mental, però alhora no t'encarreguis tu dels tàpers o te'ls vaig revisant jo cada dia. Mm. Bueno, no? Llavors que ells agafin i nosaltres deixem anar.
I tot això com es fa?
Jo, la meva resposta és anar a teràpia, però anar a teràpia és un privilegi de classe perquè la seguretat social no ens la garantitza, llavors has de tenir diners per anar a teràpia. Jo diria que la solució és estar en grup, tornar a la comunitat, tornar a compartir tant homes com dones, poder compartir amb altres iguals i d'aquesta manera construir una altra forma de fer.
Avui a l'Ofici d'Educar, la vida secreta de les mares.
No puc dormir.
Tens dret a no suportar les teves criatures algunes estones. Paula Roig.
Més coses que veu parlar aquell dia i que ens donen peu ara a conèixer-vos una mica millor, no? Parleu també de la relació de trobar temps amb la parella, no? I temps íntim amb la parella, no? I l'Andrea explica una anècdota del cotxe d'on anar al pit i que la parella li acaronava la cama, no? Aquesta idea que a vegades, doncs, criar i tenir temps d'intimitat no... Bueno, no és una idea.
És que jo penso que és una càrrega més per les dones. A sobre de tot això, he de trobar temps de parella. Bueno, jo penso que temps de parella és una actitud, més que una quantitat de temps. Si ens mirem, si ens preguntem com estem, si ens escoltem, això ja és temps de parella, no? Llavors, carregar-li a sobre les dones que enmig d'un postpart treguin temps per recuperar la sexualitat amb la seva parella, nois, no ho sé, la Paola ho diu molt bé, té un post meravellós que diu maternar a tu pareja no és sexy, no? Llavors, quan veiem aquesta manca de corresponsabilitat i veiem que estem maternant a la nostra parella perquè no és capaç de ser funcional, però a sobre vols tenir relacions sexuals amb mi, doncs mira, la Enara Álvarez ho diu molt bé, si soy tu madre no te la xupo. No? Pues a mi aquesta frase m'agrada perquè és com, nois, és que ens esteu demanant que recuperem una cosa, però jo només veig un nen petit fent així.
Però tu no t'estàs fent càrrec, no? Llavors, no estàs sent un adult funcional, no em ve de gust, no? I després de lo que deia l'Andrea, que és la intimitat en parella, no? Que interpretem intimitat, és un fin de setmana romàntic, doncs igual bueno. Intimitat és passo per darrere teu a la cuina i et faig una carícia, no?
Jo us he de dir que em trobo amb amigues que em diuen el sexe no torna. Què passa si el sexe no torna?
Home, no torna mai.
No torna. O bé poc.
Penso que tenim un problema amb el sexe molt gros, no? Per això és tan important també que les divulgadores de sexualitat com, no? com la Sònia Encinas, per exemple, que les sexòlogues comencin a parlar d'això. És molt important perquè pensem en recuperar la sexualitat en parella sense haver recuperat la pròpia. No? Això és terrible.
I que després, primer la sexualitat pròpia i després jo crec que molta falta de desig sexual femení té que veure amb una sobrecàrrega mental, amb una sobrepassació brutal, que és com, si estic carregada fins aquí, el desig ja ni entra en aquest esquema. Llavors ja no és sexe amb la meva parella, és que no tinc ni desig propi. No?
I que hem d'entendre que el postpart forma part de la vida sexual de les dones. No? Llavors, durant la lactància i la primera infància, no? la primera etapa de la criança, la sexualitat de les dones hormonalment està coberta. Llavors, clar, ens demanen com recuperar una cosa que nosaltres estem ok.
Bueno, i aquí podríem entrar en què és sexualitat, no?
Clar, que tenim una mirada molt petitona del que és la sexualitat.
Què és sexualitat? Va, digue-m'ho breu.
Clar, no? Però bàsicament seria que sexualitat no és només sexe amb penetració, no? Sexualitat és estirar-me despullada amb la meva parella i fer-nos carícies, no? I no vol dir que hi hagi d'haver una relació sexual en si. És aquest t'acarono, et veig, et miro, no?
A veure, saltem un altre tema molt diferent. Les sogres, que va sortir molt. Fins i tot van parlar sogres que estaven en
una
el públic.
Sogra, sí, sí.
Va, hi havia una sogra.
Sí,
sí, és un tema que mou molt. Jo personalment tinc una bona experiència, però
no,
sí, passa.
I jo també, però crec que va lligat al tema que estem parlant, que hi ha molt enfado amb la parella, que clar, o sigui, no em puc enfadar amb la meva parella, la tinc que veure cada dia. Llavors m'enfado amb la sogra i és més fàcil, però en realitat m'enfado amb la sogra, però és la meva parella que no posa límits, és la meva parella que no li diu que si us plau no vingui a les 10 de la nit a veure'ns quan tinc un bebè, no? Llavors, per mi també, molt de l'enfado amb la sogra té que veure amb que no hi ha parelles que puguin fer aquest pas de ser fill, a ser pare i a posar els límits i a saltar de la família d'origen a la família creada.
I que la majoria de sogres no deixen de ser persones que formen part d'aquesta societat, per tant, fan el mateix que la resta de societat, clar, que és infantilitzar les mares, i moltes d'elles el gran problema és que se salten els límits de les mares, no? Les mares delimiten una forma de fer i aquestes àvies decideixen fer-ho diferent, per tant, aquí tenim un conflicte. Clar, sí. Saltar-se els límits que t'està posant una persona està molt malament, i ho tenim molt normalitzat.
I una de les constants tant del post com de l'espectacle és aquesta ambivalència, aquesta contradicció de sentiments, no? Intensitat, ofegament, agraïment, plaer, dolor, fascinació, no? Com s'encabeix coses tan contradictòries en un...
Però jo crec que com en qualsevol cosa de la vida, no? Que ara ens costa entendre la complexitat, ho volem tot ràpid, ho volem tot fàcil, tot mastegat, però això que ho diem en la maternitat perquè es fa molt obvi, i a més, jo crec que amb la maternitat això ens remou més perquè representa que el teu fill només t'ha de portar coses bones, no? Però ens passa amb una feina, ens passa amb una amiga, ens passa amb una parella, no? Que hi ha moments de tot i hi ha cabuda per tot, el que passa és que ens hem de donar l'espai, no?
La Paula Ribó, la Rigoberta, ho explicava molt bé en una cançó seva que diu que ser mare és com tenir...
No, 2.000 tentàculos
més, no? I en el podcast ens ho explicava, que això és per lo positiu i per lo negatiu. Lo positiu multiplica, però lo negatiu també.
També, i quin susto.
Coses negatives que van sortir, per exemple, l'experiència del dol perinatal o l'experiència de separar-se, no aguantar la parella pels fills, no? Totes aquelles coses potser més difícils de gestionar, no? Que d'alguna manera hem d'aprendre també a veure com ho enfoquem, no? Segurament és una de les demandes que us trobeu, no? Això, els dols, per la separació, per una pèrdua, per...
Sí, clar, bueno, també passen, no? Igual, és que és el mateix que la vida, les coses negatives passen i són molt doloroses, però no hi ha... Volem viure una mica anestesiats, no? I no podem, el malestar passa i el que podem és tenir eines per permetre'ns transitar aquest malestar, però no ens el podem estalviar ni amb la parella, ni amb l'embaràs, ni amb el postpart, no?
I al final totes aquestes coses el que posen de relleu és que socialment tenim una dificultat molt gran per acompanyar el que entenem com a mals moments, no?
El dolor, no?
El dolor, sí, els dols, no hi ha com espai social. Socialment no hi ha espai, no? Quan tu li preguntes a algú com estàs i et diu, bueno, malament, hòstia, aquí ja no sabem què dir, no? O sigui, com ens posem molt incòmodes quan una persona s'obre i ens explica el que entenem com a males experiències, sí, sí. No? Llavors, bueno, això ens serveix per fer una mica de pensar com ho podem fer, no? Socialment per tenir-nos cura més els uns dels altres.
Sí.
Avui a l'Ofici d'Educar, la vida secreta de les mares.
Perquè m'he de vestir.
Compartir l'embaràs i la criança ho canvia tot. Andrea Ros.
Avui a Catalunya Ràdio, l'Andrea Ros i la Paola Roig, i repassem amb elles algunes de les coses que les motiven, que les interessen. En l'espectacle també us vau preguntar qui ens prepara per l'adolescència dels nostres fills, i la Paola deia la nostra pròpia adolescència, que hem de mirar la nostra infància i la nostra adolescència a l'hora de criar.
Sí, exacte, és que és el que veníem dient, no? Que busquem molt a fora i moltes respostes les tenim a dins. Jo això ho veig quan parlo amb les meves amigues que no són mares, com encara no són mares, quan jo els hi parlo de temes dels meus fills, elles em diuen, però si quan jo era nena això no em semblava tan greu, no? O això no em semblava un drama. I si tornem a les nostres vivències d'infantesa i d'adolescent, veurem que és prou fàcil tenir una criança que sigui prou bona.
Sí.
No? Bàsicament.
Això ho expliques molt bé, sí.
Repassem més temes. Temes polèmics que a les xarxes us han tocat el crostó una mica a vegades. Doules i llevadores.
Ah, bueno. Mm.
Bueno, és que tenim un problema molt de comprensió. I especialment amb aquests dos rols passa, no? Hem d'entendre que a Espanya la figura de la doula no està regulada, no? Les formacions són privades. Això no vol dir que no tinguem formació, la tenim, que moltes vegades és com, si el títol no és oficial, bueno, jo he fet les meves hores, m'entens? I he estudiat les meves coses, llavors no tenir un paper firmat pel rei no
fa
una
doula.
La doula el que fa és acompanyar emocionalment i logísticament a la dona i a la seva família durant el procés d'embaràs. Simplement està allà al costat, sosté, acompanya, dona informació, deriva, especialment una de les coses principals que fa la doula és derivar, i té un paper molt important perquè està molt a prop de la dona, llavors és la primera en detectar els possibles problemes, no? El que passa, i aprofitant que estem aquí, hem de dir-ho, tenim un problema a Espanya amb les llevadores, falten llevadores, no? Tenim la meitat de llevadores que la resta d'Europa per número d'habitants, no? Llavors, hem de fer una reivindicació molt gran del paper de la llevadora. Sense les llevadores no tenim sexual, no tenim salut sexual i reproductiva, no? Llavors, és molt important que això ho estiguem dient constantment. La llevadora no és l'ajudant del ginecòleg. La llevadora té unes competències molt específiques, no? Llavors, seguir-la confonent amb altres coses està malament.
Un altre meló, la gestació subrogada. Ui. Dieu que és explotació reproductiva. Sí. Vinga.
Ho diem nosaltres i ho diu la nova llei de salut sexual i reproductiva de l'Estat espanyol. Ho diu la ONU, ho diu tothom, però
bueno,
és una cosa evident.
El que passa és que hem estat fent servir eufemismes per normalitzar, o perquè s'ha volgut normalitzar aquesta pràctica que és violenta contra les dones i contra els nadons, no? I no és que sigui explotació reproductiva, és que això és el seu nom. El que hem fet servir és un eufemisme.
Totalment.
Violència obstètrica. També, aquí he vist uns quants pors i...
Bueno, sí. És que la violència obstètrica encara està com molt, molt amagada, no? En un dels capítols que vam fer aquesta quarta temporada amb la Irene Montero i la Ione Belarra, ens explicaven que elles havien intentat en aquesta nova llei de salut sexual i reproductiva incloure aquesta terminologia com a violència de gènere, i que hi havia una resistència del Partit Socialista perquè fos així. Al final és una cosa que ha quedat fora de la llei, no? Però el 44% de les dones a Espanya diuen haver viscut aquesta violència, i Espanya és l'únic país del món que té 3 sentències de la ONU per violència obstètrica. És greu. 3 sentències que, a més a més, no s'estan complint. És a dir, Espanya no està responent a aquestes sentències. És gravíssim.
És, sí, realment gravíssim. És gravíssim. I hauria d'estar obrint diaris aquest tema. No, Espanya no està complint una sentència de la ONU.
3 sentències.
3. Què passa? Que són coses de dones i que som unes exagerades i que som unes histèriques, no? Passa el desembre, però si tu estàs bé i el nadó està bé, què més dona? Home, què més dona, no? I què vol dir estar bé?
I el que passa amb la violència obstètrica és que té moltíssimes seqüeles, no? A nivell d'estrès posttraumàtic, a nivell de...
físic, també, a vegades.
Sí, a nivell físic, sí. A nivell sexual, no? Vull dir que la violència obstètrica amaga molta violència sexual també. I és important que això comenci a interessar a les feministes que no són mares, sí. Perquè sembla que les coses de mares només són cosa de mares, i no és veritat, perquè la violència obstètrica també existeix, la violència ginecoobstètrica, vull dir que també et pot passar quan vas a una consulta de ginecologia, i sobretot no totes parim, però sí totes naixem. Llavors és important entendre que la violència obstètrica també és contra els nadons.
Clar.
Algun tema més que vulgueu tocar?
Ai. Ui, no acabaríem de... No, però bé, hem fet així...
Hem tocat quasi tot, no? Tot. Així ràpid, però...
Però hi ha alguna coseta que us hagi quedat? Si no, tiro jo, eh?
Tira tu.
Tira tu.
Tiro jo.
Llegim el llibre Lo hago como madremente puedo, d'Andrea Ros. Posar les cures al centre és la frase de moda dels polítics. Un nadó ha d'estar amb la seva mare i una mare ha d'estar sostinguda. Això són les cures al centre. Una vegada que la infància estigui al centre, les mares estiguin sostingudes per poder cuidar en condicions, els homes treballin la seva masculinitat i comencin en massa, que això és visualment és molt impactant.
Sí, visualment molt,
a cuidar les seves criatures i parelles, podem dir que les cures són al centre.
Clar. És que per ells les cures al centre vol dir oferir places d'escoles bressol. I això no és...
Externalitzar les cures.
Clar, llavors això no és posar les cures al centre, això és externalitzar les cures. Mm. Que, llavors el que reivindiquem una mica la majoria de mares feministes és poder posar la mare al centre, que és la que està sostenint aquest nadó, i preguntar-li a la mare, què necessites?
Quin és el deute que té la societat amb la maternitat?
Uf... Jo crec que hi ha un deute simbòlic molt heavy, no? Perquè hi ha un abandó molt, molt gran. Jo crec que el deute és entendre què és l'experiència materna. Quan ho entenguin, no podran més que legislar-la, perquè...
Però és que a la societat li surt molt a compte no entendre-la.
Sí, clar.
Vull dir-te que ens tenen treballant gratis, cuidant... És a dir, el capitalisme no sosté sense la gent cuidant gratis. I ja no només les mares, les dones que cuiden els seus germans malalts, les dones que cuiden els pares malalts... És a dir, el capitalisme no sosté sense això. Llavors, no interessa dir, escolta, que a les mares ens passen coses. No interessa, llavors, silenciar, no? Mm.
I diu la Paola Rocha, el llibre Madre, escúchate, compréndete y date lo que necesitas. És el llibre d'autocura que les mares no sabien que necessitaven, però estaven esperant. La maternitat és potent, és dura, és intensa, és preciosa, és frustrant i meravellosa, però sobretot és transformadora si et permets viure-la plenament, si et permets escoltar-te, si et permets gaudir de cada moment, si et permets viure intensament els moments plaents i transitar els que no ho són tant. És una font d'aprenentatge increïble. Com us ha transformat la maternitat? Va.
Mira on estem.
Sí.
És que mira on estem, no?
Cap de les dues ens dedicàvem a res relacionat amb les mares abans de ser mares, no? Llavors, sempre se'ns ven això de que la maternitat és un impediment, no?, per la nostra carrera professional, per la vida de parella, per les amigues, i per mi ha sigut tot el contrari, no? Ha sigut un impuls el més bèstia a la meva vida.
Per mi també, i sento que ho hauria de poder ser per totes, no?
Sí.
Hauria de ser realment això el que fes la maternitat en la vida de les dones, fer-les més grosses.
Fer-les créixer, sí. No? És una experiència de creixement.
Avui a l'Ofici d'Educar, la vida secreta de les mares.
Sempre haig de fer el que tu vols.
La forma d'alimentar el teu nadó no defineix la teva qualitat com a mare. Paola Roig.
Doncs diu l'Andrea Ros, a les que encara no sou mares, que ningú us espanti. Ser mare és feroçment intens i això és més bo que dolent. Per què s'ha de tenir fills? A veure...
Perquè si no ens extingiríem, no?
Que bueno,
tampoc em sembla una mala
com
idea,
opció,
veient,
tampoc...
veient el que està passant al món, no? Des d'aquí aprofitar també per demanar el cese al fuego, no?, a Palestina, que estem presenciant un genocidi en directe sense que ens tremoli el pols. Per què s'han de tenir fills? No ho sé, en realitat no ho sé. Vull dir, cadascú tindrà el seu motiu per fer-ho. El que segur és que hem de poder triar si volem fer-ho o no.
Tu per què vas tenir fills?
Mira, a mi em feia molta il·lusió. Jo sempre ho havia volgut. També tinc una família tan disfuncional que jo sempre havia volgut construir-ne una. Que em sosté, no? És com, bueno, pues si des de dalt no, però almenys des de baix.
La pregunta,
no?
Clau, tu ho estàs fent millor?
Mira, no ho sé. Vull pensar que sí. Vull pensar que almenys el que em dic és, mira, els meus fills aniran a teràpia, però no per lo mateix que jo. Aniran per altres coses. I a mi això ja em sembla un achievement.
Bueno, és que jo crec que cada generació desbloquegem portes, però a mi el que m'agrada pensar és veritat que jo estic desbloquejant portes noves, però no puc oblidar que la meva mare, la meva àvia, van desbloquejar les seves, no? Que a vegades ens tornem molt soberbies, com jo sé la veritat. Bueno, tu no sabries la veritat si la teva mare no hagués sabut la seva veritat i la teva àvia la seva veritat, no?
Tu, Paola, per què vas tenir fills?
Jo també, sempre havia... Bueno, és aquesta pregunta que ens fem tant de... Sempre havia volgut ser mare o sempre m'havien dit des de tot arreu que jo havia de ser mare? Però jo sabia que seria mare i em feia molta il·lusió i tenia moltes ganes i tampoc vaig pensar gaire per què i de quina manera, sinó jo sé que vull ser mare. No?
I entre el que desitjava i el que somiava i el que es feia il·lusió i el que us heu trobat aquí, què ha passat?
Bueno, no s'assemblen res.
Clar, no s'assemblen res i en algunes coses és millor.
Absolutament. Del que havíem imaginat. En la majoria de coses per mi.
Però en d'altres, per exemple, en el que significa en quant a demanda la maternitat, sí. Això per mi és molt fort i segueix sent fort a dia d'avui, com sí. Buah, quanta demanda, i els teus fills creixen i segueix sent molt
sí,
demandant.
Sí, el que a mi sí que m'agradaria dir és que, especialment a les mares de nens molt, molt petits que ens escolten, aquesta fase passa. Vull dir, no, jo que tinc els fills més grans, realment se surt d'aquest
moment. Hi ha llum al final del túnel.
Hi ha llum, però és una demanda, es torna més complexa a nivell mental. O sigui, és com que la demanda física, no, del teu sí. cos, que això és una cosa que a mi m'ha sorprès moltíssim. Hòstia, deixeu-me el cos una mica, no? Sí, sí. Perquè és molt fort. I després això va baixant, però puja una demanda de... Criar és molt difícil.
Ah, no, sí, clar, això és evident. És molt difícil tot el rato, però que vas adquirint eines i acabes tenint cert control,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
I construeixes família, però que ja són famílies que trenquen amb el model tradicional, no? Estem fent famílies diferents, no?
Ho estem intentant, jo crec, a veure què.
Sí, però... hi ha coses que seran iguals. Una cosa que jo dic molt és, segur que hi ha coses que faràs igual que la teva mare, perquè és la teva mare, ja seria raro que no, però també podem fer coses diferents, no?
Però a més tenim moltes famílies ensemblades, sí, és a dir, hi ha moltes sí, coses clar, hi ha que models, són noves, sí. Nous models.
Sí, sí, i que bé.
Veurem quin impacte té això, no?, en la criança, jo penso, quan em diuen ah, és que ara ho feu tot diferent, no sé quant, penso bueno, com ho veu fer vosaltres, bé del tot no ha anat. Llavors, jo no sé el que estem fent nosaltres, si anirà bé o no, però deixeu-me intentar-ho, no? Perquè copiar...
Quins serien els límits en aquesta manera de fer coses diferents? Hi ha límits o no?
Per mi el límit és el benestar de les criatures. És a dir, mentre aquestes maneres diferents preservin el benestar de la criatura, mm-hmm, no? Mm-hmm. I la salut mental de la criatura i física i tot això que ja sabem, per mi, bueno, l'altre són, no?, com maneres de fer.
Totalment. Totes vàlides, a més, sí, a més sí. Perquè a casa seva cadascú fa el que vol.
Sí, exacte.
Hi ha una pregunta que us feu al vostre espectacle, que és quin és el secret més gran de les mares? Suposo que n'heu recollit molts de secrets.
Sí.
Què us diuen?
Mira, tenim la part de broma, no?
Que és molt divertida,
el vi,
també.
La xocolata, no? Quedar-se al lavabo tancada més estona de la que necessites, no? Tenim la vessant de conya i després està la vessant així més profunda, no?
Sí, les nostres pròpies mares ens diuen molt, no?
Les comares, compartir
les
amb altres...
Compartir. Sí. L'amor incondicional que sentim per les nostres criatures.
Sí. Per mi, el secret més gran de les mares és que som dones mentre som mares.
Sí,
i que tenim els nostres desitjos, els nostres anhels, ens passen coses, tenim els nostres problemes, tenim les nostres ambicions, no? I jo crec que això és el que se'ns ha oblidat.
Que a les mares ens passen coses, no? Sí. Que jo dic que el major secret és que totes tenim secrets, que ens pensem també moltes vegades com estem soles, això segur que només em passa a mi, segur que només jo penso aquestes coses, i el que jo he vist acompanyant mares en format grupal i individual és que és molt estrany que només t'estigui passant a tu.
Jo sempre ho dic, que no ets l'única en res, ni en lo bo ni en lo dolent.
Ni ets tan excepcional.
Exacte.
Aviat començareu heu començat ja una gira amb el vostre espectacle, que anirà per molts llocs, per exemple.
Doncs mira,
pues farem Bilbao, fem Madrid, fem Saragossa, fem València, fem Vitoria, fem Sevilla, Reus, Salt, Vic, Terrassa. Sí, fem esport, perquè va començar com, bueno, fem Madrid i Barna, no? Com, bueno, els dos punts així més principals i van a creixent.
I que bonic, no? Que vagi creixent.
Però a més seguireu fent el sistema aquest de les paperetes, que la gent us proposa i aneu fent?
Sí, bueno, és el que ens agradaria.
La idea és que sí, perquè la idea és que la convidada que sempre tenim al podcast sigui el públic, i cada vegada un públic diferent, una convidada diferent.
Sí,
no?
També penso que el show en directe anirà creixent igual que ha anat creixent el podcast.
Sí.
I el meravellós és que això no ho fem soles, ho fem amb totes les dones que ens segueixen i ens escolten i anem construint segons les necessitats que apareixen, no?
Digueu-me què heu après en tot aquest procés de parlar de mares, de convidar mares, els podcasts, l'espectacle... Què esteu aprenent de les altres mares, de vosaltres mateixes?
Jo aprenc, que ja ho sabia, però ho corroboro, que sempre hem estat allà les unes per les altres.
Sí.
Jo sempre poso l'exemple de les dones practicant aborts clandestins fa 100 anys, no? Bueno, i fa
no
35
tant, no
o 40 també, no? Però aquesta cosa que les dones sempre ens han salvat les unes a les altres. Jo crec que ara és hora de deixar de fer-ho a la clandestinitat i començar a fer-ho cap enfora, no?
Clar, i jo penso que això ja ho vaig aprendre acompanyant grups, però que el que ens apropa és molt més gran que el que ens separa, no? Que a vegades les mares també se'ns vol molt, i dic se'ns vol perquè crec que és des de fora dividir en categories, les de la teta, les del biberón, les de no sé què, les de no sé quantos, i en el fons quan et poses a parlar de mare a mare, el judici desapareix. Llavors tot això, el judici entre mares, és una cosa més externa que interna, i tenim tant en comú.
Ens jutgem molt les mares entre nosaltres, sí?
Mira, jo penso, primer, hi ha una part que sí per educació, perquè ens han educat per odiar-nos entre nosaltres. I després penso també que la maternitat és una mica com l'adolescència. Com és una nova identitat, tu necessites reafirmar-te.
Fem clubs.
Llavors, perquè jo sigui vàlida, el meu ha de ser molt veritat. I perquè el meu sigui molt veritat, el de l'altre ha de ser molt mentida. Llavors, com que jo encara no sé ni per on em dona l'aire, si jo he decidit donar teta, perquè això sigui vàlid, la del biberó ha de ser Satanàs. El bo és que això, m'enteneu, no?, per on vaig, però això es va afluixant.
Clar, si tot va bé, que en la majoria de casos tot va bé, això es queda en un moment molt inicial.
Exacte.
Quan t'estàs construint com a mare, després, i aquí és on vaig, i això que jo veig acompanyant mares, després això té zero importància.
Clar.
Si has donat el pit o has donat un vídeo, m'és igual, vull escoltar què et passa.
Però creus, no? Jo crec que ve molt de la necessitat individual de reafirmar el que jo he decidit, com que no en sé ben bé el que estic fent.
I per mi és això alimentat d'aquesta rivalitat entre dones, de que ens hem de fer la traveta les unes a les altres, no? Que és mentida.
Us arriben consultes a través de les xarxes de gent que us demana, mira, em passa això i què puc fer?
Tot el dia, tot el dia.
Què és allò més bèstia que us ha arribat? I el que diríeu és més...
Tot el dia moltes coses molt greus que tampoc sé si...
No, a mi el que em crida l'atenció, i també és guai poder-ho dir, és que ens arriben moltes consultes molt, molt íntimes que tenen a veure amb la salut. I penso que... no podem fer aquestes consultes per xarxes, no? No podem triar persones que el que fan a xarxes és divulgar, i per tant tu com a consumidora d'aquest contingut el que has fet és inventar-te qui és aquesta persona perquè realment no ens coneixes, i volcar en nosaltres la responsabilitat de respondre coses sense dades,
no.
No? Perquè ens fan preguntes com, i penso que és un bon lloc per dir, no? Com, aneu al metge, aneu a la matrona, aneu a...
No? Això em parla de lo soles que estem les dones, de la desconfiança que tenim en el sistema sanitari, perquè que confiïn més en nosaltres que en la matrona o en la metgessa de capçalera del CAP,
és preocupant.
Em diu moltes coses. Llavors, primer, pensem, no consultem a gent de xarxes que no sabem qui són, i després, què ens passa al sistema que estem confiant més en gent de xarxes que en les professionals.
Andrea, al començar fèiem broma, nosaltres, les tres, de que tu fas un post de qualsevol cosa. Te dono un minut d'or i... deixa't anar amb el tema que ara mateix et vingui més de gust, de reivindicar, de dir, de denunciar.
Vale.
Vinga.
Cuidado amb enamorar-se d'homes narcisistes. Jo ara estic amb això, noia. Sé que les mares no tenim temps, però si us esteu enamorant d'un senyor...
Bueno, sí, que les mares ens separem, ens enamorem.
Sí, per això. Vull dir, cuidado amb el lovebombing, cuidado amb els homes que el segon dia et diuen que ets tot el que li han demanat a l'univers, perquè sabeu què ve després del lovebombing? El reforç intermitente. Tot té nom. El reforç intermitente evidentment ens torna boges, perquè és penya que va i torna i ens quedem allà enganxades. Llavors, jo vull dir-li a les dones, poseu límits, jo estic amb els límits.
Saps què penso jo? Que vaig veure ahir per Instagram un post brillant, no necessites un home, necessites teràpia.
Sí, això. Sí, necessites amigues. Nosaltres sempre diem, l'amor de la vida és les amigues.
Sí.
Sí, posar límits jo crec que és la gran tasca que tenim les dones ara. Aprendre a dir, no vull això, no vull estar
no
aquí.
No em cuida, no em va bé. Mm.
Hem observat com funcioneu en directe, que una llença la bomba i l'altra va comentant, no?
Sí, fem així.
Com et sents de vegades quan es dispara l'Andrea?
No, però està bé perquè ens regulem, perquè jo crec que jo baixo i ella m'ajuda a disparar-me una mica, llavors com fem, no?, un molt bon equip.
Si tu haguessis de triar un tema teu, que diries sobre aquest tema jo vull fer això, una crida, una... amb què...
Jo de càrrega mental parlaria i de no quedar-nos en llocs que, igual no ho faig tan vehement com l'Andrea, però no quedar-nos en llocs que no ens cuiden. Encara que tinguem fills, encara que pensem que serà un desastre, no ens quedem en llocs on no estem bé, perquè és la vida dels nostres... Que les mares, mira, diria això, és la nostra vida també. És a dir, és la infantesa de les nostres criatures, però és la nostra vida i no ens podem oblidar.
Si haguéssiu de dir a la gent per què us han de seguir, escoltar, venir als espectacles, seguir-vos en el vostre podcast, què diríeu? Què hi feu allà? A l'engròs, eh?
Cuidar-nos.
Cuidar-nos, sí. Cuidar-nos, estar juntes,
sí.
Conèixer altres dones i posar paraules a coses que sentim la majoria.
Sí.
I és un podcast només per dones o també no, convidaríeu els homes?
Ah, no. Ah, no. Jo... A parlar, no.
Sí? No, a veure, aclarim-nos. No, ja no sé què dic, que sí o que no.
Ens poden escoltar. I de fet ho fan, eh? Sí, hi ha moltes dones que ens escolten en parella, ens escolten tots dos, totes dues juntes i després ho comenten.
Rebeu missatges d'homes?
Pues, mira, poquets,
que, però cada vegada més. Cada
sí,
vegada
però,
més.
Però que parlem de mares no vol dir que el nostre públic objectiu siguin només mares, perquè les sèries de narcotraficants les veiem totes les persones que no som narcotraficants. Llavors, això només passa amb el contingut de dones, no? Que és com, ah, esto es para mujeres. No, esto es sobre mujeres. Llavors, si jo he pogut veure Los lunes al sol, que és la història de 3 anys de 40 anys, per què uns senyors de 40 anys no poden escoltar això, no? Però en quant a entrevistar homes...
No ens ve de gust.
No ens ve de gust.
Ja està.
És que ja
està.
Tenen els seus podcasts.
És que ja tenen molts micros, ja han tingut molts micros històricament.
Va, qui us faria molta gràcia entrevistar que encara no heu entrevistat? Va, digueu-me en una.
Hòstia, tenim llistes heavy. Sí. Jo sempre he pensat que m'agradaria molt parlar amb... Bueno, va, amb la dona del president del govern. No m'interessa el president del govern, m'interessa la seva dona.
Ah.
La Begoña, m'encantaria.
I tu, Paola?
Clar, i de fet estem intentant, a mi hi ha una psicòloga que parla de maternitat que em sembla brutal, que és la Laura Gutmann, i a mi tenir l'oportunitat de parlar amb ella em semblaria brutal.
Doncs ha estat un plaer avui a l'Ofici d'Educar. Gràcies, Paola Roig, gràcies, Andrea Ros. Seguiu-les, val molt la pena. La vida secreta de les madres.
Moltes gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I el Com educo avui amb Lara Terrades, adolescent coneix adolescent per internet. Això passa. Relacions afectives virtuals.
Sí, això és un nou model de relacionar-se i jo crec que està bé com oferir nous marcs també educatius davant d'això. Es va fer un estudi amb 700 joves que el que estudiaven era el nivell de satisfacció d'aquestes relacions virtuals i va ser molt interessant perquè el que deien és que facilitava la trobada amb l'altre, perquè clar, és un mitjà que tenen per comunicar-se i per socialitzar, però a la llarga es va comprovar que les relacions no eren satisfactòries, perquè clar, nosaltres som éssers mamífers, no som éssers virtuals. Això vol dir que nosaltres ens hem après, no, a ser persones humanes a través del contacte amb l'altre. El contacte amb l'altre implica la sensorialitat. La sensorialitat vol dir la pell, l'olor, la mirada, no? Llavors, quan estem en un entorn virtual de pantalla, tot això no hi és. O sigui, com és una referència en la nostra espècie i aquí ens l'estem carregant, diguéssim, no? Llavors, en aquest estudi deien els joves i les joves que parlaven que es donaven compte que a la llarga una abraçada no pot ser substituïda per un missatge o que un emoticó no pot expressar la totalitat d'un món emocional, no? Llavors, que ells i elles es donaven compte d'aquestes limitacions, però sí que és veritat que era una manera molt fàcil, d'altra banda, per ells i per elles, de relacionar-se i de tenir relacions afectives dintre de moltes cometes, no? Amb una persona de l'altra banda, no? El que jo analitzant veig és que aquesta manera de relacionar-se pot potenciar el paradigma de l'amor romàntic, no? Que això és un mite que tenim en la nostra societat. Un mite és un conjunt de creences que validem i que vivim segons aquestes creences, però que el mite el que fa és reduir la realitat a un marc molt més petit, no? I un dels mandats d'aquest mite és que l'amor ho pot tot, no? Llavors aquí idealitzem a l'altre, ens idealitzem a nosaltres, i clar, jo pensava, a través de la pantalla hi ha moltes coses, defectes, expressions espontànies que queden filtrades, que no es mostren, no? Llavors encara es pot accentuar més aquesta cosa de l'amor ho pot tot i de veure l'altre com algú amb una projecció, no? La millor persona que tu t'imagines. Després també el mandat de l'amor a primera vista, o sigui, bueno, que en aquest cas no sé si és vista o és a primera pantalla, no? A primer pantallasso. Aquest ideal, no?, del fletxazo, d'he trobat algú i ja només trobar-nos, això ja és la millor cosa del món. Doncs per mi, clar, la pantalla aquí també juga una mica en contra d'això, perquè no estem veient la totalitat de l'altra persona i potser tampoc estem mostrant la nostra, no? I després també aquesta idea que tant ens ha colpit, no?, en la nostra cultura, que és la mitja taronja, o sigui, que trobaré algú, hi ha algú en el món que només és per mi, només hi ha una persona, no? Llavors, clar, a través d'una pantalla això encara es pot potencialitzar més, perquè una pantalla el que fa és donar molt d'espai a la fantasia, o sigui, tot allò que jo no veig de l'altre, que no respiro, que no oloro, que els meus sentits no estan implicats, els sentits tenen a veure amb la intuïció, amb la percepció, doncs clar, puc entrar en una fantasia, doncs que aquesta persona ja és la persona amb qui, bueno, que la vida m'ha posat per estar amb mi, no? Llavors, el que jo penso aquí és que, com a tasca de persones adultes, és com de poder oferir un entorn, no sé si a instituts o a casa, o preparar-nos per això, per oferir a aquests joves entorns educatius sobre l'afectivitat, o sigui, els afectes, com ens relacionem, i crear una nova cultura. Una cultura on tot això pugui ser qüestionat, perquè, clar, moltes vegades també m'he trobat amb històries de suplantació d'identitat, per exemple, no? Que això fins i tot és perillós. O sigui, que una persona, un adolescent, un jove, s'està relacionant amb una altra persona i potser aquesta persona no és real tot el que està dient. Que llavors, qui està allà darrere la pantalla, que pugui tenir criteris per realment veure quan s'implica, si envia fotos, no? Per exemple, de vegades també m'he trobat, no?, fotos així amb caire més sexual, això també pot ser un perill, perquè no saps què està fent l'altre amb la teva foto. I després també conductes més sexistes, que en la vida sense virtualitat ja passen, doncs en un entorn així encara es poden accentuar més per tot el que deia abans, no? Per exemple, doncs la típica conducta controladora, no?, d'un home que pot ser gelós amb una dona i li demana les contrasenyes de tot el seu sistema, no? Clar, llavors, jo crec que davant d'això, que jo no veig com que sigui el gran problema, sinó el problema és com podem responsabilitzar-nos i com podem ajudar aquests adolescents a que tinguin un criteri que puguin decidir, no? I que també puguin detectar en quin moment aquesta relació ja no és satisfactòria i segueixen allà, no? I també tenint en compte que l'adolescència és un moment molt vulnerable, molt preciós també, no? Però vulnerable en el sentit de que els adolescents estan com en un món de formació de personalitat, crisi d'identitat i confonen els valors. Moltes vegades passa això que es diu el pseudovalor. O sigui, que no tenen clar el que està bé, el que no, perquè s'estan construint. Llavors això encara els fragilitza més davant d'un entorn que és possible que no els cuidi, no?
Ai, 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 amb les relacions virtuals afectives. Gràcies, Lara Terrades. Una abraçada.
Gràcies, una abraçada.
Mama, ballem?
I la setmana vinent, manual pràctic per a la reproducció assistida. Us deixem amb Ginestar i Mai, un homenatge a les mares. Mama, sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. I sobretot, sentit de l'humor i sentit comú per educar les criatures. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i la Rosa Silluei. Fins la setmana vinent.
Se li han arrugat després d'un temps els ulls de riure. Fa resta trista, era una gàbia transparent. Ve la claror i el sol d'estiu, la pell l'estima. I un cos més viu aparta els núvols de la ment.
Però guarda un racó d'aquell dolor per no oblidar-se'n. Ara que l'amor s'hi posa, ara que l'amor fa bé. Ai, vida, vida, que bonica és sentir-te entre les mans. Ai, vida, vida, respirar tots els colors del bosc i el mar. Ai, vida, vida, que la pell es fa bonica en cada any. Ai, vida, vida, tan difícil i senzilla parts iguals.
Recolza el cap, sobre l'espatlla d'una filla i mira el cel pensant qui viu el més enllà. Potser és veritat que s'ha fet gran amb les ferides, però sobretot amb qui ha crescut al seu costat. Ja fa temps va decidir no fer seus els somnis dels altres. Ara que l'amor s'hi posa, ara que l'amor fa bé. Ah.